6 espais naturals tancats i 111 municipis amb risc extrem d'incendi en plena onada de calor. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Catalunya torna a afrontar un dia complicadíssim pel que fa al risc d'incendis després dels diferents focs simultanis que vam tenir ahir, Joan Bota.
S'han tancat els espais naturals de Montserrat, la Ribera Salada, les Gavarres, la Baronia de Rialp, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies, i properament es tancarà també el Cap de Creus. Dels més de 50 focs que van començar ahir, el que més preocupa ara mateix és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha diversos habitatges afectats. El mateix ha passat al foc de Carme, a l'Anoia, que ja està estabilitzat.
Connectem amb aquests dos punts, Cristian Roldán i Montse Gener.
L'incendi de Sentmenat segueix actiu i a prop de 100.000 persones confinades a la zona. L'evolució de les pròximes hores serà clau per determinar-ne l'abast, ja que el principal perill és el vent de marinada que entra en joc en aquests moments i pot empenyar les flames més enllà del perímetre que delimiten els bombers.
Justament entre les 3 i les 6 de la tarda agafa aquests pics d'intensitat. Amb tota l'acumulació, diguéssim, de temperatura amb humitats baixes, és una situació crítica.
Ja no es veuen flames a la muntanya ni a la serralada que connecta amb Carme. Sí que queden flames al centre de reciclatge a l'entrada de la Pobla de Claramunt, i per això els Mossos mantenen tallada la carretera que va a Vilanova del Camí. L'escenari és de devastació. Tota la muntanya que queda sobre la Pobla fins al castell cremada. I les empreses del polígon Plans d'Arau es refan d'un gran ensurt perquè les flames els han arribat, en algun cas, fins a dins.
I en aquest escenari, el govern ha convocat els grups parlamentaris aquesta tarda per tractar-hi els canvis en la gestió dels boscos i en l'estratègia contra els incendis. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
El govern de Salvador Illa insisteix que és urgent un canvi de paradigma per fer front a aquests episodis cada cop més inevitables. La recepta de la Generalitat passa per delimitar i separar els boscos de manera que els focs ho tinguin més difícil a l'hora de propagar-se sense control. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori, per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
I a la Catalunya del Nord, mentrestant, més de 12.000 persones continuen evacuades per l'incendi encara descontrolat entre Prada de Conflent i Perpinyà. Enviada especial a Illa, Montse Poblet.
El foc encara no s'ha estabilitzat, però a les zones cremades que hem visitat aquest matí ja no hi ha flames. L'ordre d'evacuació continua vigent, però hi ha veïns que se les salten i que tornen, o almenys intenten tornar als seus pobles.
He vingut a buscar algunes coses a casa nostra i volia arribar a peu, però no m'han deixat entrar. No tenim el dret ni tan sols si anem caminant de buscar res a dins del poble.
A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esvoranc de 8 metres al Putxet, relacionat amb les obres de la línia 9 del metro. Anem cap allà, Joan Garcia.
No hi ha hagut ferits. S'han desallotjat els veïns de 5 finques del carrer Rubinstein i Teodora la Madrid a Sarrià Sant Gervasi. Els bombers treballen per assegurar el terreny al voltant d'aquest esvoranc de 8 metres de diàmetre per 4 de fondària que ha sortit arran de l'esfondrament en un pati interior molt a prop de les obres de la línia 9. Els veïns expliquen que a primera hora els havien aparegut esquerdes.
De la crònica internacional, la justícia francesa confirma la culpabilitat de la líder de reagrupament nacional Marine Le Pen en un cas de corrupció que afecta també l'alcalde de Perpinyà, Luis Aliot. Corresponsal Isabel Galí.
Marine Le Pen ha tornat a ser condemnada per malversació de fons públics, també Luis Aliot, i s'ha ratificat per ella la pena d'inhabilitació. A la pràctica haurà d'estar un any i 3 mesos sense poder-se presentar a cap càrrec públic. S'acaba, doncs, la seva aspiració a presentar-se per 4th cop consecutiu a la presidència de França i deixa les portes obertes al jove president del reagrupament nacional, Jordan Bardella.
I a la cultura, Ramon Solsona i Màrius Serra guanyen els premis més importants de la Setmana del Llibre en Català, que es farà com cada any al mes de setembre. Barcelona, Montse Camps.
Ramon Solsona se'l reconeix amb el Premi Trajectòria per ser un narrador fabulós i un mestre de la llengua, segons el jurat, mentre que Màrius Serra guanya el Premi Difusió per contribuir de manera decisiva a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Els premis s'entregaran durant la setmana, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui queden definits tots els partits de quarts de final del Mundial de Futbol.
Perquè juguen els dos últims partits a vuitens, a les 6 de la tarda Argentina-Egipte i a les 10 Suïssa-Colòmbia. Ahir es van classificar Espanya i Bèlgica per als quarts de final. El Barça avança pel fitxatge de Cancelo, l'Espanyol fitxa el lateral neerlandès Hartman, que arriba cedit del Burnley, i el Tour de França. Avui es disputa la quarta etapa entre Carcassona i Foix. Pogacar surt com a líder.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Doncs complicada, sobretot a la C32, perquè es troba tallada a Mataró en tots dos sentits de la marxa per un incendi. Bombers informa que són al carrer Can Negoci d'Argentona, a tocar d'aquesta carretera C32 per un foc que estaria afectant palets al recinte d'una nau industrial. Més enllà d'aquesta incidència, densitat en punts habituals a l'entorn de Barcelona, destacant les rondes en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
I sobre el temps no tenim sorpreses. Néctor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs no, cap sorpresa, calor. Perquè el que tenim és més calor que fins i tot ahir. Ja a aquesta hora, Pantà de Siurana arriba als 42 graus, Torroja del Priorat, Vinebre, 40 graus, Falset, 40 graus, i encara els hi queda recorregut per anar pujant, sobretot a les terres de Ponent, on es donaran cap a mitja tarda aproximadament la temperatura màxima. Un dia de calor intensa, màximes al voltant dels 39-40 graus a les comarques de la Catalunya Central són les previstes per avui, en una tarda que serà assolellada, que només cap al Pirineu neu creixeran alguns núvols i que de manera molt puntual caurà algun petit ruixat, tot i que podria ser de tempesta cap a l'àrea del Prepirineu. I atenció, perquè si avui fa calor, molta precaució de cara a demà, perquè la temperatura encara pujarà més. S'esperen valors de 42-43 graus i els 40 graus es poden donar des de Ponent, passant per la Catalunya Central, fins i tot a les comarques de Girona, de tal manera que demà possiblement tocaran sostre les temperatures, però es mantindran molt altes durant tota aquesta setmana i possiblement la vinent.
Doncs anem carregats de paciència. Gràcies, Néstor. Bon dia.
Fins ara. Adéu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Hores complicades pels incendis forestals que cremen a diversos punts del país. Avui hem entrat en els dies crítics de l'onada de calor i això implica un risc d'incendi altíssim i més dificultats per extingir els que encara estan actius. De fet, hi ha 5 focs actius. L'últim s'ha declarat fa poca estona a Savallà del Comtat, a prop de Montblanc, a la Conca de Barberà, amb una vintena d'efectius dels bombers que hi treballen. Aquesta simultaneïtat obliga els bombers a dispersar els efectius. Fins ara, els esforços es concentraven a Sant Manat, al Vallès Occidental, que és el que més preocupa perquè no està estabilitzat, Mònica Mas.
Sí, i també perquè té focus secundaris inestables i, segons els bombers, preocupa perquè es pot escampar cap al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, tal com va passar l'incendi del 2003, que va ser devastador. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que ara per ara no es pot aixecar el confinament de les 7.000 persones que ahir van haver de marxar de casa seva.
Es queden hores complicades, amb d'altes temperatures, on els focs poden revifar i, per tant, aquests focs secundaris que tenim, important mantenir el confinament i en el moment just que es pugui aixecar, doncs igual que s'ha fet en el cas de la noia, que un cop l'incendi doncs estava estabilitzat, hem aixecat els confinaments, doncs aquí es farà el mateix.
El segon gran incendi és el de la noia, que aquest matí els bombers han pogut estabilitzar i que sí que ha permès aixecar el confinament de les 33.000 persones de la zona.
Però davant d'aquesta situació de calor extrema i de baixa humitat, s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa de Perill Extrem d'Incendis. Què implica aquest nivell 4?
Doncs mesures específiques per minimitzar el risc d'incendi en 111 municipis de 18 comarques de Catalunya i també restringeix l'accés a 5 parcs naturals, entre els quals el de Montserrat, tret l'accés al monestir, que encara estarà obert.
Restringirà l'accés a peu, a l'accés motoritzat a la muntanya, suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc i bé, demanem a la ciutadania doncs, que respectin aquestes restriccions, que davant de qualsevol columna toquin el 112.
És Jordi Miranda dels Agents Rurals, que també ha afegit els espais naturals del Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, i en total són aquests 5 parcs, juntament amb els de la Baronia de Rialb, el de la Ribera Salada i el del Massís de les Gavarres.
Aquesta, però, és la fotografia general. Ara entrem en matèria i amb més detall anant sobre el terreny. Com dèiem, l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental continua descontrolat. Ja ha cremat més de 110 hectàrees, sobretot forestals. Ara mateix hi ha 60 mitjans terrestres i 7 mitjans aeris treballant sobre el terreny. Els bombers alerten de represes importants i Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones. Sant Manat, Cristian Roldán.
Bon dia, Òscar. Doncs sí, moment crític aquí a Sentmenat. L'incendi continua actiu i ara tot just entra un factor que serà clau, la marinada. Les flames ja han cremat més d'un centenar d'hectàrees, però preocupa que per l'empenta del vent s'obri ara el flanc dret i el foc pugui replicar l'incendi de 2003, que va cremar més de 2.000 hectàrees. Ho explica David Borrell, és el cap dels bombers.
El que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. El potencial més gran que tenim és en aquest flanc i sobretot l'hem de tancar per evitar l'escenari de l'incendi que vam tenir doncs, el 2003 amb l'incendi de Sant Llorenç Savall.
Però alhora també preocupa el flanc esquerre, que avança cap al barri del Farell, de Caldes de Montbui, on hi ha un dels nuclis urbans que s'han confinat. La subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, demanava respectar les restriccions a tots els veïns de la zona.
El pitjor que ens pot passar quan hi ha un incendi forestal és trobar-nos davant de l'incendi sense cap protecció. Per aquest motiu, el millor és que tothom, per la seva seguretat, estigui en espais on te pugui estar resguarit d'aquest risc que tenim en aquests moments.
Mentrestant, les tasques d'extinció continuen aquí. Veiem els mitjans aeris sobrevolar-nos, també diferents mitjans terrestres que entren i surten de la zona de comandament, i a hores d'ara hi ha encara 7.000 persones confinades a tota aquesta àrea afectada per l'incendi.
Mentrestant, una cinquantena més de dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi de l'Anoia. A primera hora del matí el foc ha quedat estabilitzat, però encara està confinada a la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Algunes empreses i alguns veïns afectats per les flames ja han començat a avaluar els desperfectes. Anem cap a la Pobla de Claramunt, Montse Gené.
Hola, bon dia. Veiem la muntanya del castell de Claramunt just sobre el nucli de la Pobla, cremada fins dalt. El poble li va anar de molt poc. El barri de les Tres Fonts, que és el més elevat i que literalment toca la muntanya, va tenir el foc a sobre, però es va salvar. Hem trobat la Montse, una veïna.
Va ser complicat pel fet de que teníem les flames molt a prop i clar, els efectius sí que van venir, però clar, no podien accedir a tot arreu. Més que res, també l'Hotel Robert, que era el més proper, que és la gasolinera.
El foc va entrar per dalt de la muntanya que separa Carme de la Pobla. A les 5 de la tarda, a l'empresa Whitman, del polígon dels Plans d'Arau, van veure primer fum i després el foc que treia el cap per la carena que tenen al davant. Van pensar que no travessaria el riu, la via i la carretera, doncs sí que ho va fer més tard. Els treballadors van marxar intranquils i el gerent Salvador Gràcia, el gerent de Whitman, que té davant el bosc cremat, ens explicava aquest matí l'afectació que s'ha trobat.
Llavors he arribat a les 6:30 i m'he trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Tenim uns arbustos i hi havia un dels arbustos que encara estava fumejant. Llavors a partir d'aquí el primer és agafar una galleda, intentar apagar. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí, justament aquí baix. Llavors ja els he dit, escolta, em podeu apagar això? Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats. Si tens una galleda, té la pintada que només amb una galleda ja ho tens controlat.
Una de les empreses cremades és de Glaçons. Sentim el seu responsable.
Debut a les guspires que van, ens imaginem que van saltar i això, ens va provocar, bueno, pues, com es pot veure aquí, el camió aquest cremat, i a dins a la nau pues, ens va afectar la teulada. Tenim també una sèrie de plaques que també no han pujat, però segurament que estan afectades.
Durant tot el matí els helicòpters van llançant aigua perquè tot està molt calent i la temperatura de l'ambient està a prop dels 40 graus.
Davant de tot això, el govern de la Generalitat insisteix que cal canviar de mentalitat per contenir incendis com els que estem patint. I la solució diu que passa per acotar l'extensió dels boscos perquè els focs no s'escampin sense control. Aquesta mateixa tarda, els consellers es reuniran amb els grups parlamentaris per tal d'abordar el tema. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
Què tal? Bon dia. Sí, aquest pla de boscos no és nou, però arran dels últims incendis està escalant en l'ordre de prioritats del govern.
Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
Això és el que proposa la consellera de Territori, Sílvia Paner, que és començar a separar els boscos, que no estiguin connectats entre ells i que els nous camps de conreu o les zones de pastura serveixin de tallafocs. Aquesta tarda la consellera ho explicarà en detall als grups parlamentaris, però l'oposició vol saber fins a quin punt el seu departament té alguna cosa a veure amb l'incendi de les Gavarres a l'Empordà. Recordem que el va provocar un operari d'una empresa de manteniment subcontractada per la Generalitat mentre feia servir una serra radial a peu de carretera.
Els protocols són coneguts, les empreses els coneixen, saben quan s'han d'activar, però insisteixo, sobre el nivell de responsabilitat de cadascuna de les parts treballador o empresa serà el procediment judicial qui hagi de determinar-ho.
Sigui com sigui, alguns partits de l'oposició ja han demanat a Paniqué que comparegui al Parlament. Per ara, el que ha confirmat el govern és que començarà també una ronda de contactes amb els alcaldes afectats a les zones dels incendis.
I mentrestant, 800 bombers continuen treballant en l'estabilització de l'incendi que crema des d'aquest cap de setmana a la Catalunya del Nord. Hi ha 12.000 evacuats, dels quals es demana que no tornin als pobles, però alguns s'estan saltant els controls i ja són a casa seva. Avui s'han afegit a l'operatiu 6 avions, 4 dels quals enviats per Europa. Enviat especial a Illa, Montse Poblet, amb Pep Casanovas.
Bon dia. Hem acompanyat els bombers en un recorregut de 8 quilòmetres per les zones cremades. Ja no hi ha flames, però sí moltes columnes de fum. Al poble de Rodés no hi queda ni un veí, els van desallotjar, però els carrers són plens de bombers que vigilen possibles revifades. Avui estan més tranquils. El paisatge està devastat, completament calcinat, però han aconseguit que les flames no entressin al nucli urbà. Les cases cremades, encara sense quantificar, són les que hi ha als afores del poble. Hi ha 12.000 persones evacuades i tant els bombers com la prefectura de Perpinyà i els alcaldes els demanen que no tornin als pobles perquè encara hi ha perill. Tot i això, al llarg del matí més d'un ho ha intentat i molts ho han aconseguit.
No va poder marxar tothom i els que eren aquí ens han enviat vídeos com que hem vist que estava tranquil aquest matí. Hem tornat passant per camins perquè les carreteres estan tallades. És dramàtic, hi ha cases cremades i sobretot explotacions agrícoles.
La Monique viu al poble de l'Illa, on som ara mateix, però no és l'única veïna que ha tornat a casa. Les botigues estan tancades, les persianes de les cases abaixades i no hi ha cotxe circulant, però els camps avui ja hi tornen a treballar. El marit de la Margarita avui ja l'han cridat perquè hi anés.
Vam tornar ahir. Ahir el cap del meu marit li va dir que no treballés, però aquest matí els préssecs s'han d'acollir i, esclar, han hagut d'anar a treballar.
Ara bé, alguns no podran tornar a treballar ni que vulguin, perquè les flames també han destruït vinyes i camps de fruiters.
I en un altre incendi, el de les Gavarres, del cap de setmana, un centenar d'efectius dels bombers continuen treballant per poder-lo donar per controlat avui mateix. En paral·lel, ja es comença a treballar per planificar la restauració de les més de 2.000 hectàrees que han cremat. Aquest migdia s'han reunit els propietaris forestals de la zona amb responsables del govern. Anem a la Bisbal d'Empordà, Josep Lluís Blázquez i Fèlix Martín.
Sí, bon dia, es tracta de no perdre el temps i anar per feina. Els propietaris forestals a la zona han proposat al govern liderar un pla de restauració de les 2.000 hectàrees cremades a les Gavarres a fer en 4 anys i que pugui començar aquesta mateixa tardor. Ho ha concretat després de la reunió el president del col·lectiu, Melcior Soler.
Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts.
També ha participat en la reunió l'enginyera forestal i coordinadora de la Federació de l'Agrupació d'ADFs de Defensa Forestal de les Gavarres, Sandra Torres. Confia que dels danys provocats per l'incendi se'n pugui fer punt i a part.
Esperem, no, que aquestes 2.200 hectàrees que s'han cremat aquí a Gavarres sigui un punt d'inflexió a nivell de país, o sigui, no només per Gavarres, sinó que el govern, doncs, es plantegi, doncs, creure en la recuperació d'aquests sistemes agroforestals i creure en la gestió forestal.
Mentre es feia aquesta reunió a la Bisbal d'Empordà, els bombers han continuat remullant la zona afectada per l'incendi que va començar divendres. Avui són molts menys efectius, una vuitantena de bombers sobre el terreny, que confien poder donar per controlat aquest incendi en les pròximes hores.
Tots aquests incendis d'aquests dies han reobert el debat sobre la gestió dels boscos, en què els pagesos es reivindiquen com una figura clau. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de cuidar el territori, evitar que s'hi cali foc i fer que, si això passa, els incendis no siguin tan devastadors, Jordi Canal.
Els conreus i les zones de pastura, diuen, funcionen com a tallafocs, eviten el creixement descontrolat de la massa forestal i això evita aquests incendis. Pere Roquer, president de SAGE Catalunya.
Qui manté el territori és la pagesia i ramaderia d'aquest país. I els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives amb què, segons diu, es topen.
No només el Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent ho abandona.
Això, insisteix Serrat, és un dels diversos motius que fan que hi hagi molts pagesos que deixin aquesta activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
Deixem tota l'actualitat relacionada amb els incendis, tot i que hi tenim un ull posat i donen al Catalunya Migdia segur que tornarem a parlar-ne, però les obres de la línia 9 del metro a Barcelona han provocat un esvoranc a prop de l'estació del Putxet. Es tracta d'un forat d'uns 8 metres de diàmetre que afecta bàsicament el pati interior d'una finca del carrer Rubinstein, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Amb tot, per precaució, s'han desallotjat aquest edifici i 4 més. Els bombers i els tècnics treballen per estabilitzar l'esvoranc i per reomplir-lo. Barcelona, Joan Garcia.
Han surt dos grossos aquest matí al costat del mercat de Sant Gervasi, quan un esfondrament a l'interior d'una illa de cases ha deixat un esvoranc, com deies, de 8 metres de diàmetre per 4 de fondària. Ningú no ha pres mal, però s'han desallotjat 5 finques dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid. El responsable dels bombers ha precisat el lloc exacte de l'esvoranc i què s'hi farà.
La cavitat s'ha donat en l'interior del pati de les finques, però han procedit a desallotjar la resta de finques per seguretat. En aquest moment les finques estan controlades, monitoritzades, i ja estem treballant per respondre a parar aquesta cavitat.
Els veïns concentrats aquí al carrer encara estan corpresos. S'ha habilitat un punt per atendre'ls al centre cívic Vila Florida. Una treballadora d'una clínica dental explicava que aquest matí ja s'han trobat esquerdes.
Nosaltres ahir vam tancar superbé a 8:45 i avui al matí, quan hem entrat, la meva companya ja s'ha trobat esquerdes, que estan les parets, que es veu clarament. Aleshores, veurem què passa, no sabem res més, la veritat.
Tot això ha passat molt a prop de les obres del tram central de la línia 9, al Putxet, en un punt on la tuneladora, que té un cilindre metàl·lic que sosté el terreny per on passa en forma d'escut, ja havia deixat enrere. Laura Carrasco, responsable de geotècnia i obres subterrànies de la Generalitat.
La tuneladora continua actualment excavant amb normalitat. La tuneladora està més avançada respecte a aquesta cavitat i està actualment, ara mateix, la tuneladora està excavant i construint el túnel amb normalitat, seguint els paràmetres d'abans que tenim controlats.
Des del govern es dona un missatge de tranquil·litat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que escoltaran els tècnics i que es farà el que calgui per assegurar la seguretat de les persones i que en el desenvolupament de l'obra hi hagi els màxims estàndards de seguretat.
I ara anem a París, perquè penja d'un fil el futur polític de la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, després que la justícia l'ha condemnat en apel·lació a 15 mesos d'inhabilitació ferma per malversació de fons de la Unió Europea. Les eleccions presidencials a França són a l'abril de l'any que ve. A Le Pen també l'han condemnat a portar un braçalet electrònic durant un any, en un fet significatiu perquè ella havia suggerit que evitaria fer campanya sota aquestes circumstàncies. Com dèiem, anem a París. Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Marine Le Pen ha tornat a ser condemnada per malversació de fons públics i el Tribunal d'Apel·lació ha ratificat part de la pena d'inhabilitació que s'havia imposat en primera instància. La inelegibilitat és de 45 mesos, dels quals l'alliberen de 30, i per tant, a la pràctica, la pena per Marine Le Pen és d'un any i 3 mesos sense poder-se presentar a cap càrrec públic. Però hi ha confusió a hores d'ara sobre si ha complert part d'aquesta inhabilitació ja o no. En cas que els hagi de complir de nou, la primera volta de les eleccions presidencials són el 18 d'abril de l'any que ve, i aquí s'acabarien les aspiracions de la filla del fundador del partit d'extrema dreta Front Nacional, ara Reagrupament Nacional, a poder ser candidata a la presidència de França per quart cop consecutiu. En tot cas, ella ha dit sempre que no vol fer campanya. Si, pel que sigui, es decideix que sí, que ja no ha de, que ja no ha de complir la pena d'inhabilitació, ella no vol fer campanya amb un braçalet al braç. La pena també s'ha ratificat per Luis Alió, l'actual alcalde de Perpinyà, però la inelegibilitat no l'ha de complir i, per tant, no haurà de deixar el càrrec, en principi. La presidenta del Tribunal ha justificat la sentència amb l'argument que els fets de malversació de fons públics són greus, sobretot per la responsable de l'organització, Marine Le Pen.
D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses relacionades amb l'habitatge.
Catalunya migdia.
Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
Sona Qashqai e-Power.
I el 0% TAE.
Que estrena un Nissan.
Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. L'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample, a Barcelona, eleva a 90 els edificis del barri que estan afectats per processos que poden comportar l'expulsió del veïnat. Segons l'entitat, la xifra afecta més de 3.000 persones i representa un augment de 22 casos en només 5 mesos, Laia Ortega.
Els veïns exigeixen multes més altes de la llei d'habitatge i denuncien la manca d'actuació, diuen, de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per frenar l'especulació immobiliària. Xavier Riu n'és un dels portaveus.
Hi ha una aposta a visitar el Papa, a la Fórmula 1, a la Copa Amèrica, és brutal. Després ens queixem de morir d'èxit, però és que l'estem provocant i volíem aprofitar el moment per deixar-ho clar. No és que cau del cel una problemàtica, alguns l'estan provocant.
L'associació critica que els expedients sancionadors que es van obrir en l'anterior mandat han caducat i no se n'han impulsat de nous. Segons els veïns de l'Esquerra de l'Eixample, el consistori n'ha iniciat alguns per irregularitats d'obres amb sancions irrisòries que no dissuadeixen els grans fons de mantenir les seves operacions immobiliàries.
I ja que parlem del mercat immobiliari, ser llogater, propietari o arrendador marca grans diferències de renda i de patrimoni segons un estudi del Ministeri de Consum i del Consell Superior d'Investigacions Científiques. A més, aquest informe conclou que el fet de posseir o no posseir un habitatge és ara el principal motiu de desigualtat econòmica per davant de l'edat o del nivell d'ingressos, Roc Fargas.
L'informe situa la renda mitjana dels llogaters en una mica més de 21.000 euros. En el cas dels propietaris d'un habitatge s'enfila un 50% més fins als 32.000 euros. Si a més tenen un segon habitatge que lloguen, la renda puja als 51.000 euros. I si en lloguen dos o més, supera els 80.000. 4 vegades més que la renda dels inquilins. El mateix passa amb el patrimoni. Mentre que el dels llogaters és d'uns 2.000 euros, el dels propietaris passa dels 190.000. El dels arrendadors supera els 400.000 euros i el dels multiarrendadors s'acosta al 1.000.000, 450 vegades més que els llogaters. Aquestes diferències, que van en augment, diu l'informe, superen àmpliament les que existeixen entre generacions i afirma, per exemple, que els joves no tenen menys riquesa pel fet de ser-ho, sinó bàsicament perquè són llogaters. Segons l'estudi, tot i que els propietaris es redueixen en totes les franges d'edat, ho fan especialment entre els menors de 35 anys. Si l'any 2002 ho eren un 67%, l'any 2022 aquest percentatge havia caigut al 32%.
I mentrestant, un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. És una de les principals conclusions de l'informe Viure al carrer a Barcelona que ha fet la Fundació Arrels i que mostra un increment de fins a 7 punts del sensellarisme recent en comparació amb la radiografia que van fer l'any 2023. Sara Canyeté.
Sí, cada vegada més gent acaba al carrer i la majoria per la pèrdua de l'habitatge. La majoria de persones sense llar, el 72%, assegura que no tenen cap expectativa de trobar una residència. La directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
Una de cada cinc persones que viu al carrer és jove, tot i que el perfil majoritari és el d'un home de mitjana edat, uns 40 anys, i estranger. Els últims recomptes xifren en més de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona i des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme.
Tornem a la informació internacional perquè nous anuncis d'acords multimilionaris per la compra d'armament en l'inici de la cimera de l'OTAN a Turquia. Els aliats s'han compromès, entre d'altres, a invertir 40.000 milions d'euros per reforçar la defensa antidrons. Són accions dels governs europeus per demostrar que fan cas de la demanda de més inversió en defensa de Donald Trump, que ja ha arribat encara. Zelensky reclama a l'OTAN més sistemes de defensa aèria. Enviat especial a Ankara, a Turquia. Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. Zelensky vol que els Estats Units els donin permís per poder fabricar en territori ucraïnès els míssils nord-americans Patriot, claus per frenar els bombardejos russos. Zelensky espera convèncer demà mateix el president Donald Trump, aprofitant que es reuniran a la cimera de Turquia.
Mentre continuï aquesta guerra, si us plau, ajudeu-nos a aconseguir més míssils de defensa aèria. Ara mateix aquesta és la nostra màxima prioritat. La resta ho podem fer nosaltres mateixos.
Per una banda, reclama míssils Patriot per defensar-se, però per una altra, Zelensky també reivindica la fortalesa dels drons ucraïnesos per atacar objectius militars russos. Ho ven com un esquer per reclamar l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN.
De debò creieu que seria encertat deixar fora de l'OTAN un país i un poble amb aquest nivell de capacitats defensives? El més sensat seria que aquestes capacitats formessin part de la defensa col·lectiva de l'Aliança.
I diu això conscient que l'OTAN busca reforçar les seves defenses antidrons. Els governs aliats invertiran en aquest terreny, però també han anunciat avui contractes multimilionaris perquè empreses com Airbus o SAP fabriquin nous avions de guerra. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho ha justificat així.
Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
Amb aquestes inversions, els aliats volen esperonar la indústria armamentista europea, que no fabrica el mateix ritme que voldrien els governs.
I Veneçuela comença a preparar i a planificar la reconstrucció del país mentre alguns episodis denoten una lenta represa de l'activitat. Ahir van reobrir les escoles de les zones no afectades pels sismes del 24 de juny i les autoritats volen recuperar aviat els vols comercials a la capital, a Caracas. La qüestió de la salut, i especialment de la salut mental, amoïna per les seqüeles que pot deixar el trauma a tota una generació. Enviat especial a Caracas, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia, Òscar. S'ha entès la recuperació mentrestant de cossos. Els edificis ensorrats queden sobretot voluntaris veneçolans, bombers, protecció civil i veïns que volen treure els seus familiars entre la runa. A la Playa Verde, el doctor Víctor Silvestre, que passa visita al cap de Castelldefels, és un dels cooperants de l'ONG Metges del Món a La Guaira. Ha estat tractant psicològicament rescatistes i metges.
Una de les tasques que estem fent aquí és buscar per fer grup de psicoteràpia per cuidar a les persones que han sigut la primera línia. Una quantitat de rescatistes importants amb molt de drama, no? Perquè estan traient persones mortes. Són gent de nens d'aquí de 20 anys, exposats a una realitat que no han viscut mai, no? Als metges que han atès, no? On s'han hagut els derrumbaments més importants, no? En la zona d'aquí de Playa Verde.
Fa dies que les autoritats no actualitzen les xifres oficials de desapareguts. Pel que fa al registre no oficial, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela n'ha registrat 30.000. Mentrestant, el govern veneçolà fa el que havia dit que no faria mai. Ha començat a enterrar centenars de víctimes sense identificar fosses comunes.
Una cosa més abans de la cultura. El govern espanyol prepara uns pressupostos amb una despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros, segons que ha aprovat avui el Consell de Ministres. Uns comptes que han d'encarar el primer repte al Congrés dels Diputats la setmana que ve. Els objectius de dèficit i que, de moment, no tenen els suports necessaris per acabar tirant davant. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol ha posat xifra al sostre de despesa, el límit de diners que tindran els nous pressupostos per gastar en les diferents partides. 226.032 milions d'euros, xifra rècord, amb un increment del 6,6%. 14.000 milions més que el 2026, fet que permetrà, segons ha explicat el ministre Arcadi Espanya, garantir i blindar l'actual estat del benestar.
Hoy damos un paso fundamental para la presentación de los presupuestos del 2027 con un techo de gasto récord que permitirá blindar el estado del bienestar y cumplir los compromisos fiscales. La cifra más alta jamás aprobada.
El govern espanyol fa números, però difícilment sortiran endavant perquè no té, a hores d'ara, els vots suficients per aprovar els objectius de dèficit per l'any que ve i que marquen l'elaboració dels comptes públics. I davant d'aquest escenari, el ministre d'Hisenda fa una crida a la responsabilitat i sentit d'estat del Partit Popular.
Pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, No es el momento de estar pensando en jugadas electorales y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
Tampoc tindrà els vots de Junts, que ja han avançat que tombaran els objectius de dèficit del govern si no hi ha més marge de despesa per les comunitats. Ja ho van fer el 2024 i 2025 amb un mateix objectiu de dèficit del 0,1% del PIB. El vot en contra dels de Puigdemont complica i molt la tramitació dels comptes públics.
Passant 4 minuts de 2:15 de la tarda. Anem a la cultura. Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català. La gran cita del Llibre en Català se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè, al Passeig Lluís Companys de Barcelona, sota el lema «Molt per veure, mort per llegir». A Ramon Solsona se'l reconeix per ser un dels principals autors contemporanis en català, Montse Camps.
Sí, l'escriptor ha agraït un premi que en to de broma ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut posar en valor el fet d'haver escrit sempre en català.
El 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
La setmana desplegarà una oferta amb més de 300 activitats i hi haurà 8 espais com la Carpa de la Llengua, que vol servir per ampliar el tipus de públic. Cristina Domènech és directora de la setmana.
Hem de tenir en compte que només l'any passat van passar 120.000 persones per la setmana, no és poc, i hem d'oblidar que bona part són catalanoparlants, però molt bona part tampoc no ho són. És realment una oportunitat per obrir-nos a un públic nou.
També hi participaran 282 segells editorials.
I ara anem al teatre.
Creia en un nom, Romeu, que és el que vol. Quin és el preu?
Àngels Bunyalons, ovacionada després de l'estrena de El retrat de Dorian Gray en el marc del Festival Grec. És una nova adaptació del clàssic d'Oscar Wilde que dirigeix Marc Rossich amb música de Jordi Cornudella i que es podrà veure al Teatre Romea fins al dia 2 d'agost. Marta Vives.
Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època que va considerar el llibre immoral i decadent. Ara arriba al Romea en una versió de Marc Rossich protagonitzada per Àngels Gunyalons, que la tenia entre la llista dels seus desitjos, com ens ha explicat a Catalunya Ràdio.
Que s'ha de ser jove per fer Dorian Gray, jo fa 30 anys que la tinc a la llista, i clar, he d'anar esborrant, no? Diu, i el Marc, com amb la seva cosa pilla, que te diu, no, tenim una manera de fer-ho.
I a partir d'aquí, Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa, interpreta 4 personatges diferents.
Oscar Wilde, explicant la història, Lord Henry, que és el gran manipulador, Dorian Gray, Basil Hallward, que és qui pinta el retrat, i la Sybil Vane, que és la noia de la que s'enamora al Dorian.
Transitant de l'una a l'altra amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó, en una història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista que tant en ressona. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons la nit de l'estrena ho diu absolutament tot.
I del teatre a una pel·lícula.
Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
L'exili republicà a Xile, l'any 1939, arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, El barco de la esperanza. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. I ho fa a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys, Montse.
Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona al Calvari, als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso, una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat. El seu codirector, Beñat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos botando haciendo tonterías, un consumo rápido, y luego venimos pues a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. Ellos, ¿qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse, o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces, ahí está el lugar de esta película.
El film en participació de 3CAT i en versió en català arriba avalat pel Festival d'Annecy, el més important del món en cinema d'animació, i es preestrena avui al Cinema Girona amb la presència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg, que inspira la nena protagonista.
I ara notícies sobre aquesta casa. Per exemple, que la justícia conclou que Eufòria no és un plagi d'Operación Triunfo. D'aquesta manera, l'Audiència de Barcelona rebutja la demanda de Josep Maria Mainat i el seu soci Toni Cruz, que va morir fa un any. El tribunal recorda que Mainat i Cruz van adoptar la posició contrària en anteriors demandes, Valèria Obereda.
Sí, com en la de plagi que els van interposar els responsables de Got Talent per Tu sí que vales. Els magistrats diuen que si aleshores van defensar que eren formats diferents, també ho són ara Eufòria i Operación Triunfo. Això a banda de considerar que hi ha diferències substancials en els dos programes. El que sí que reconeix l'Audiència de Barcelona és l'autoria del format OT a Mainat i Cruz, cosa que no havia fet la jutge de primera instància.
I Catalunya Ràdio estrena avui un nou podcast. So soon you'll be forgotten. És La flora i la fauna, 10 capítols que aprofundeixen amb la ment oberta en les addiccions i que condueix la periodista Flora Saura.
Són converses amb personatges que han conegut la situació de primera mà, com ella mateixa, i l'objectiu és ajudar al màxim nombre de persones possible. Estigmatitzar les drogues, diu, només té conseqüències negatives i parlar-ne amb rigor i obertament pot reduir els riscos associats al consum. Entre altres convidats, Sergi Pàmies, Ada Parellada o el psicòleg clínic Xavier Ferrer.
Catalunya migdia. D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Moment per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta tarda Leo Messi es juga a ser als quarts de final del Mundial de Futbol.
A les 6, Argentina-Egipte, partit de 8 de final. També s'ho juguen Suïssa-Colòmbia i ahir Espanya va eliminar Portugal. Que el Mundial de Futbol es va estrenyent. Avui quedaran definits tots els quarts de final. Qui són les 8 millors seleccions? De moment, ahir van aconseguir un lloc Bèlgica, després d'eliminar els Estats Units, i també Espanya, després d'eliminar Portugal. La selecció espanyola va superar el primer gran rival que s'ha trobat en aquest Mundial, va saber resistir els últims minuts, va rematar la feina i gràcies en part a l'entrada al camp d'un blaugrana, Roger Bosà.
De Ferran Torres, que fins ara estava fent un paper discret en aquest Mundial i que no li acabaven de sortir les coses, doncs ahir va sortir al 75, va entrar per Baena, va fer molt bons minuts i ho va arrodonir amb una gran passada de gol, l'assistència que li va fer a Mikel Merino, que va resoldre el partit al temps afegit. Va ser un dels millors partits d'aquests 8 anys de final, un partit molt igualat en tot moment, sobretot a la segona part, en què el ritme va baixar. Molt bon paper d'un altre jugador del Barça, Dani Olmo, que va tornar a ser titular i que ja és un fix a l'11 de la selecció espanyola. En canvi, no va brillar Lamine, això que es va lesionar el seu millor defensor, Nuno Mendes, una lesió que es va produir precisament durant una cursa entre ell i Lamine. Aquest és Ferran Torres sobre la jugada i l'assistència en el gol de la selecció espanyola.
Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo. Estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel.
El jugador escollit millor jugador del partit va ser Rodri, el migcampista del Manchester City, el capità de la selecció espanyola, que creu que l'equip encara pot millorar.
Bueno, el techo está... Queda mucho margen, todavía tenemos margen de mejora. Ahora descansar bien, que es importante el tema físico, y a seguir mejorando, no conformarse. Creo que este equipo lo ha dado todo y cuando uno se da todo, pues está contento.
Espanya, que torna avui cap a Los Angeles, on ja va jugar els 16ens contra Àustria, doncs ara tornarà a ser l'escenari d'aquests quarts de final aquest divendres contra Bèlgica.
Doncs ahir alegria a la selecció espanyola i a l'altra banda decepció a Portugal, on després del partit Arbues van confirmar comiats.
Sí, és el final de cicle per a Robert Martínez i també per a Cristiano Ronaldo. El tècnic de Balaguer acaba aquí la seva etapa a la selecció portuguesa, on hi ha estat durant 3 anys i mig i on ha guanyat una Nations League l'any passat, precisament contra la selecció espanyola. Se li acabava el contracte un cop s'acabés el Mundial i ara que ja sap que Portugal no el guanyarà, diu Robert que no té sentit seguir.
Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es, en el contexto tiene total sentido.
I també va ser l'últim partit en Portugal de Cristiano. Va confirmar ell mateix que al final sí, que aquest ha estat el seu últim Mundial amb 41 anys i insisteix que marxa feliç i tranquil.
Una consciència tranquil·la, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016. Que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
Una de les claus de la classificació d'Espanya per als quarts de final la trobem a la defensa, amb Pau Cubarsí com un dels líders d'aquesta línia defensiva, però també a la porteria, perquè Unai Simón encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial, Josep Gaya.
Unai Simón és l'únic porter d'aquest Mundial que encara no ha encaixat cap gol. Acumula ja 609 minuts amb la porteria 0, que equival a gairebé 7 partits. Entre aquests partits hi figuren els 5 d'aquest Mundial i els partits del Marroc i el Japó de Qatar 2022. Gràcies a les seves actuacions, el porter espanyol ha superat el porter italià Walter Zenga, que tenia el rècord d'imbatibilitat d'una Copa del Món amb 517 minuts durant el Mundial del 90. Unai Simón se situa en la primera posició del rànquing de porters amb més minuts sense encaixar un gol en un Mundial i ha superat a jugadors de renom com ara Iker Casillas, Sepp Maier, Gianluigi Buffon o Oliver Kahn. El mèrit del porter d'Espanya no és només per les seves aturades, sinó que també ho és per l'estil de joc de l'equip.
Al final creo que habla muy bien de la solidez defensiva que estamos teniendo. Somos un equipo que es verdad que tenemos mucho balón y es uno de los motivos por los que no nos atacan tanto como igual a otras selecciones.
Unai Simón ha fet només 6 aturades en aquest Mundial, poc més d'una per partit.
De l'eliminatòria d'Espanya-Portugal passem a l'altra eliminatòria perquè Bèlgica serà el rival de la selecció espanyola als quarts de final i així com sentiu han celebrat els belgues el gol de Lukaku, el 4-1 definitiu ahir contra els Estats Units i que de fet la celebració van fer el mem del ball de Donald Trump, Arbu.
Sí, després de tota la polèmica de les últimes hores amb el cas Balogun, amb aquest escàndol amb Balogun, Bèlgica va parlar al camp ahir i va ser superior a la selecció nord-americana. Ja no queda viva cap selecció anfitriona, va guanyar de manera força còmoda Bèlgica, 1-4, amb 2 gols de Ketelaere, un de Van Aken i aquest de Lukaku, l'últim, que ahir va començar la banqueta. Tampoc van ser titulars jugadors imports com Doku i De Bruyne. Partit fluix de la selecció nord-americana en què Balogun ni tan sols va tenir protagonisme. S'acaba aquí el camí de la selecció de Mauricio Pochettino, que reconeix que no van estar a l'altura.
Me duele la eliminación. Lo que sí que es verdad que hoy no hemos estado bien, pero eso suele pasar en todos los equipos. Creo que todos los equipos a lo largo de un mes, dos meses de competición o de cuando comienza la preparación, siempre hay un día que no sabes por qué y las cosas no salen bien de entrada, ¿no? Yo creo que hoy nos toca de esos días, como a todo equipo le ha tocado, no ha tocado en un mal momento y no hemos estado en el nivel que, como tú dices, hemos mostrado anteriormente.
I a la selecció belga una mala notícia, tot i el pas i els quarts, que és que perd el migcampista Madou Onana, el jugador de l'Aston Villa, que té una lesió al genoll i que a hores d'ara sembla greu. Per tant, no té pinta que pugui jugar divendres aquest Espanya-Bèlgica.
I sobre els Estats Units, la FIFA i el perdó de la sanció a Balogun, el president de la Lliga Espanyola, Javier Tebas, explica que no es tracta d'una anècdota o d'un cas aïllat. A les seves xarxes socials, Tebas diu que fa anys que el model de govern deteriora la credibilitat de la FIFA i del futbol. I de la jornada d'avui hem de parlar de dos partits, el Mundial, que arriba una jornada a ritme de quartet cordobès amb aires de cúmbia. Escaloneta mundial, no paramos de escaloneta, la selecció argentina dirigida per Lionel Scaloni busca avui un lloc als quarts de final del Mundial i ho farà contra Egipte, Montserrat.
Leo Messi viu el que podria ser el seu últim Mundial acumulant rècords i somiant a veure una Argentina que sigui campiona del món per segona vegada consecutiva. L'Egipte de Mo Salah es troba als vuitens després de superar per primera vegada una eliminatòria d'un Mundial. En una Copa del Món on s'han vist algunes eliminacions il·lustres com Alemanya o el Brasil i alguns equips favorits patint com ahir Espanya o fins i tot França amb el Paraguai, Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, té clar quina és la recepta per continuar vius.
Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pases, no... Hay muchas maneras, con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros, y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro, pero cuando no se puede jugar bien, necesitas eso, y si no tenés eso, te vas afuera.
L'equip egipci va superar Austràlia als setzens de final als penals. Els faraons van empatar a un al temps reglamentari i van marcar tots els llançaments de penal. Avui a les 6 de la tarda, Argentina-Egipte a l'estadi d'Atlanta.
I tancarà els vuitens de final el partit que juga avui a les 10 del vespre, Suïssa-Colòmbia, un duel inèdit en una eliminatòria del Mundial, Montse.
L'equip de les Creus Vermelles continua invicta al Mundial i amb només l'empat del debut contra Qatar. Suïssa, dirigida per Murat Yakin, va golejar Bòsnia i Herzegovina i va derrotar el Canadà en fase de grups i els setzens van superar còmodament Algèria 2-0. Enfront es trobaran la Colòmbia de Néstor Lorenzo, amb un camí fins ara també gairebé perfecte. El central colombià Jerry Mina creu que s'han de centrar en què poden millorar per accedir als quarts de final.
Sabemos que hicimos una excelente fase de grupo. Sabemos que el partido pasado hicimos un gran juego y ahora sabemos que nos enfrentamos a una gran selección. Tenemos que enfocarnos en lo que hicimos bien, también lo que no hicimos tan bien y tratar de mejorarlo para así tener un partido excelente.
A l'equip suís hi ha els dubtes de dos jugadors que han estat importants per a l'equip i que no van participar a l'últim entrenament. Són Manzambi, que ha fet 3 gols i és el màxim golejador de Suïssa, i Vargas, que ha aconseguit 2 dianes. L'únic precedent d'un Suïssa-Colòmbia en un Mundial va ser a la fase de grups, el 1994 als Estats Units. Els sud-americans es van imposar per 0-2. Avui, Suïssa-Colòmbia a Vancouver, a les 10 del vespre, i qui guanyi s'enfrontaran quarts del Mundial, el vencedor del duel entre l'Argentina i Egipte.
El Barça avança en el fitxatge de Cancelo, eliminat Portugal del Mundial. El club blaugrana aprofitarà per tancar la incorporació al lateral. Ramon Salmurri.
Una operació que ja està pràcticament enllestida. L'acord és total entre les tres parts, entre el club de procedència de la Lliga Àrab de João Cancelo, una operació que rondarà els 10 milions d'euros. La clàusula de rescisió del futbolista són 15 milions d'euros, però les males relacions de João Cancelo amb el seu anterior club han facilitat aquesta rebaixa. Un João Cancelo que també assumeix una fitxa molt alta, tenia un salari molt alt en el seu contracte amb el seu anterior club i que haurà de adaptar-se a la realitat del Barça, però també està acordat aquesta matèria amb el jugador i ara un cop resol l'enigma del Mundial per João Cancelo, serà el moment de fer efectiva aquesta operació.
L'Espanyol va per feina, ha presentat aquest migdia el primer fitxatge per la pròxima temporada, però també ha anunciat un segon fitxatge, Sergi Andreu.
Sí, comencem pel final. El nou fitxatge és el lateral esquerre neerlandès Hillingy Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. Harman és internacional i va començar la seva carrera al Feyenoord, amb qui va guanyar la Lliga dels Països Baixos fa 3 temporades. D'altra banda, avui hem presentat Àlex Calatrava, l'extrem barceloní de 26 anys, que arriba procedent del Castelló i firma per 5 temporades. És un vell desig de Manolo González, com ha reconegut el mateix jugador.
Ya tuve con él una reunión cuando él estaba en Badalona. Me acuerdo que ya quería ficharme. Por lo que sea, al final no se dio. Pero sé que me quiere, sé que quiere confiar en mí y pues intentaré trabajar devolver esa confianza. Creo que es un poco también algo parecido a mí, que creo que viene de abajo, ha conseguido llegar ahí pues con esfuerzo, sacrificio, y creo que eso también pues nos puede hacer que seamos, hagamos un buen equipo.
Després d'haver passat pel Castelló i per diferents equips del futbol territorial català, com l'Horta, el Sant Andreu o el Parets, Calatrava debutarà ara amb l'Espanyol a primera divisió.
Farem ara una pausa i després...
Li ha dit que no compta amb ell, i per tant, doncs, el candidat a ser entrenador al Barça l'any que ve no ho serà, si no hi ha un gir molt gran.
Doncs aquests girs que s'estan produint al mercat de bàsquet, al mercat de fitxatges, ahir ho va explicar l'Ernest Macià al Tot Costa i ara ho explicarà el Catalunya Migdia.
Catalunya Migdia.
Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
Per què?
Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
Sort del RAC.
RAC, i som per ajudar.
El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai. Hyundai de Barcelona.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Avui el Tour de França, Tadej Pogacar ha començat la jornada com a mallot groc.
El seguiment del Tour a Catalunya Ràdio amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Energia per recórrer carreteres infinites. Perseguir, perseguint horitzons. Perseguir, perseguint horitzons. Arrenca! Valentia.
Tenim en marxa la quarta etapa del Tour de França. L'està seguint i seguirà totes les etapes fins al final Isaac Vilalta. Isaac, amb quina situació ara de cursa?
Mira, situació interessant. Era una jornada prevista, dissenyada perquè l'escapada, la fuga, tingués èxit i de moment queda molt, 120 quilòmetres pràcticament, però és que és una fuga molt nombrosa, amb molts interessos. 34 ciclistes, per exemple, Àlex Molinar, el garrotxí, que ja està sumant punts per recuperar el mallot de líder de la muntanya. També hi és el català Joel Nicolau, i hi ha homes molt importants com Mats Pedersen o Jasper Philipsen, grans candidats a la victòria. 118 quilòmetres per al final de l'etapa, a Foix, 3 minuts i 20 segons dels escapats respecte del gran grup amb Pogacar, Vingegaard i la resta d'homes importants.
Avui l'etapa ja la trobem en territori francès, després de gairebé una setmana a Catalunya, entre el Gran de Par i les primeres tres etapes. Quina valoració hem de fer d'aquests tres dies catalans de competició en aquest Tour?
No, la valoració és molt bona en tots els aspectes. Sobretot el que ens interessa en la qüestió del públic ha estat un èxit total. Tant sigui Barcelona, epicentre d'aquestes tres jornades inaugurals, com Tarragona, Granollers, també protagonistes en primera persona, com tots els pobles per on ha passat aquestes etapes. Veiem la collada de Toses amb unes imatges espectaculars de molts, molts aficionats. Això en l'aspecte del públic, però és que esportivament el nivell ha estat altíssim, amb el Visma dominant el primer dia amb Jonas Vingegaard, i després el relleu que li ha donat l'UAE de Tadej Pogacar, amb la segona etapa que li regala Del Toro, i la tercera que ja la guanya ell en solitari o amb uns metres d'avantatge als angles, situant-se líder. Justament Pogacar parlava d'aquest mallot groc que aconsegueix encara en territori nord-català.
To take yellow jersey is dream for any cyclist of
Aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
How long this will last, but we try to enjoy every moment.
El Tour de França, clar protagonista de Ràdio Volta, que estarà disponible d'aquí uns minuts ja a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio, amb l'anàlisi del que estem vivint i amb alguna entrevista entrant ben bé als budells del Tour de França per saber també com funciona tota la marca ASO.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra.
esports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
I en bàsquet la notícia la va explicar l'Ernest Macià ahir al Tot Costa i ara l'ampliem. El Barça es fa enrere amb Paolo Galbiate, qui fins ara era el tècnic favorit per ocupar la banqueta del Barça, Ernest.
Exacte, el Barça va comunicar-ho ahir a Paolo Galbiate, que és a Detroit. No pagarà aquest milió d'euros de la clàusula per alliberar aquest entrenador que pertany al Baskonia, tenint en compte que els bascos volen que el Barça passi per caixa. Per tant, el Barça no hi vol passar i diu que amb aquesta retirada, doncs, primer, deixa el Baskonia amb dos entrenadors. El problema ara passa a tenir-lo al Baskonia, perquè ja tenien lligat a Velimir Perasovic per la temporada que ve, i actualment, Laia, si mirem el mercat, hi ha entrenadors de renom encara sense equip, com Sergio Scariolo, ex del Madrid, Ioannis Sferopoulos, ex del Maccabi, l'Olympiacos i l'Estrella Roja, i tot i que el tricampió d'Europa, Erguin Ataman, tampoc té equip, és altament improbable que vingui. Avui hem sentit que el propietari del Panathinaikos diu que anunciarà quatre bombes. Una d'elles podria ser el fitxatge d'Isaac Bonga, l'alè que volia el Barça. Doncs bé, el fitxa el Panathinaikos per quasi 7 milions d'euros en tres temporades. El Madrid ha fet oficial que s'emporta Jaime Pradilla del campió de Lliga al València per 5 anys. A València ja tenen substitut de Pedro Martínez, serà un dels seus ajudants, Xavi Albert, i la base catalana Ainhoa López renova amb l'Uni Girona per una temporada.
Doncs amb aquest mercat dels fitxatges al bàsquet tanquem el repàs de la informació esportiva del dia. Recordeu, a les 7 més informació esportiva al Tot Costa, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit, especial Mundial, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.